Al matí, amb Raquel García.
Els professionals del Taulí atenen pacients a casa seva des de fa 20 anys. La unitat d'hospitalització domiciliària, formada per 6 infermeres i 3 metges, disposa de 50 places, l'equivalent a una planta de l'hospital, perquè els pacients puguin rebre tractament i un seguiment també especialitzat sense la necessitat de fer estada a les instal·lacions del Taulí. En total, cada any atenen entre 800 i 1.000 persones, i per conèixer molt més a fons aquest servei, avui parlem amb l'Eva Sánchez, que és infermera de la unitat d'hospitalització domiciliària. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Primer de tot, hem explicat que fa 20 anys que funciona aquest servei. Per què va sorgir? I no sé si són molts o pocs anys aquests 20.
Aviam, són pocs en relació a altres comunitats autònomes que fa 50 anys que tenen hospitalització a domicili. I ven sortir no com a projecte de les retallades. Molta gent es pot pensar que són producte de les retallades, però no ho som. Va ser un sistema que va sortir perquè hi havia moltes urgències al Taulí i havien de donar suport al que eren les instal·lacions del Taulí. Llavors la gent li van agradant, ha calat entre els pacients crònics i bueno, ja fa 20 anys que fem assistència.
I quin és el servei que oferiu des de la unitat i amb quina freqüència també doncs, aneu les infermeres i els metges a la casa dels pacients?
Aviam, nosaltres es podria definir com que el pacient d'hospitalització a domicili és tot aquell pacient que ha de menester una atenció hospitalària especialitzada, val? Però no li cal l'edifici del Taulí.
Posa exemples. Vale?
Per exemple, anem a suposar que tenim un pacient mèdic, no? Una senyora que és una àvia crònica, anem a suposar, i que arriba doncs, amb una infecció respiratòria. Llavors arriba a urgències, si es passa unes hores, està estable, llavors ha de continuar fent tractament endovenós a casa, ha de continuar fent nebulitzacions, ha de portar el seu oxigen, llavors nosaltres traslladem tot això a casa seva, val? I l'única cosa que li demanem és que hi hagi algú que li faci el menjar, que la cuidi, o sigui, un cuidador referent. Val? Llavors aquesta senyora passarà la resta del tractament a casa seva i no haurà de pisar la unitat de medicina. Un altre cas, anem a suposar que bueno, tens un càncer, no? I t'han operat i tens la mala sort doncs, de que ha fallat la sutura o has fet una complicació en el postoperatori que es pot assumir a casa. Llavors tu marxes amb la teva ferida a casa i nosaltres fem el seguiment d'aquesta cura. Un altre exemple doncs, seria el pacient que durant el cap de setmana doncs, entra en agonia. És un senyor que està paliatiu o bé de la seva malaltia crònica o oncològica, val? I el divendres, arriba divendres, la unitat de PADES no està accessible, val? I llavors nosaltres disposem d'una infermera de paliació que està en el nostre equip el cap de setmana i que dona suport a aquests pacients en el que nosaltres diem el protocol dels darrers dies. Val? O sigui, aquest senyor, per el fet de que arribi un divendres, no ha d'estar a l'hospital, pot morir tranquil·lament a casa amb el suport nostre. Un altre exemple doncs, seria el pacient que l'operen doncs, d'alguna patologia d'artroscòpia. Nosaltres anem a la cirurgia ambulatòria, al centre de cirurgia ambulatòria, fem la valoració, li col·loquen una medicació endovenosa que són calmants, val? I està 3 dies amb nosaltres. Nosaltres anem a casa seva, si ell presenta alguna incidència, li solventem el tema.
Clar, en aquest sentit, els pacients que poden optar aquesta atenció a casa, quins requisits han de complir?
Primer, que visquin en l'àrea d'influència de l'hospital. Després, que ells vulguin ingressar. Si no volen ingressar, pues, es busquen una altra sortida o queden a l'hospital. I sobretot, que disposin d'un cuidador.
Això és important. Llavors, també, suposo que vosaltres, tot i que teniu una seu física a l'edifici de Santa Fe, no hi deveu estar gaire, no? Perquè amb tants llits virtuals, 50, no? Com hem dit,
sí.
Sempre aneu de domicili en domicili. Com és el vostre dia a dia?
Aviam, nosaltres som, estem dividides en al dematí en tres equips de tres infermeres i tres metges, que es dividim tota l'àrea d'influència de l'hospital. Una banda, la part nord de Sabadell i arribem fins a Sentmenat, Castellà Sentmenat, val? I una altra part per a la zona sur, que arribem doncs, a Ripollet, quasi bé, no arribem a Montcada, però quasi bé a la frontera, a Montcada. I llavors hi ha un altre equip al centre que dona suport al sur o al nord, depenent de com està l'ocupació. A la tarda som dues infermeres que fem nord i sur, i els dimarts amb suport de metges.
Llavors, suposo que el metge proposa un pacient per aquest servei i el pacient ha de donar el vistiplau i vosaltres heu d'acabar de decidir si és apte o no. En quins casos acostumeu a dir que no?
Home, en els casos, primer, el cas en què el pacient no vulgui ingressar, val? O la família no vulgui assumir aquest pacient a casa, val? Després, diem que no, doncs, si el pacient no està estable. Si tenim un senyor o una senyora que té el dolor descontrolat, doncs evidentment no el portarem a casa. I després sempre que impliqui un risc per al pacient. O sigui, no arrisquem la vida de ningú. O sigui, són pacients que han de menester un seguiment hospitalari, però que es poden assumir a casa.
I com dèiem, doncs el pacient ha de donar aquest consentiment. Quins pacients acostumen a dir més que sí? No sé si les persones joves veuen més positivament aquesta atenció al domicili.
La gent jove, sí. Sobretot, perquè, hem de ser clars. Nosaltres, l'hospital està molt bé per quan estàs molt greu, però després no tens intimitat, no tens tranquil·litat, i a casa teva, si tu t'asseguren que farem el mateix que fem a l'hospital, doncs, accepten. A més, són gent que ja ho veuen molt més clar, perquè tenen més capacitats. I moltes vegades també la gent jove que cuida gent gran, o sigui, els cuidadors dels avis, perquè pensa que si tu tens un avi al teu càrrec que ha d'ingressar 2-3 cops a l'any perquè té una malaltia crònica, doncs la veritat és que distorsiona molt l'haver d'anar cada dia a l'hospital i tindre la vida separada entre l'hospital i casa teva.
I hi ha alguna patologia que trobeu que és més necessària, no?, per al vostre servei que altres? No sé, ara penso, no?, problemes respiratoris o...
Sí, es beneficien tots aquests pacients que tenen malalties cròniques que per el fet d'estar ingressats en l'hospital corren el risc d'agafar altres sobreinfeccions, val? Sobretot aquest tipus de pacient. I inclús el pacient quirúrgic que ha de portar 2 o 3 setmanes més de tractament o de cures, i veus que si està a l'hospital doncs farà malalties respiratòries, farà infeccions urinàries, per el fet d'estar en l'hospital.
I noteu un augment dels pacients en l'època de congestió del servei d'urgències o no té res a veure?
Sí, sí. De fet, a la nostra unitat té preferència el pacient d'urgències. O sigui, si hem de triar dintre... Penseu que som 50 llits virtuals, val? Llavors, si hem de triar entre un pacient que està en la planta i un pacient que està a urgències, té preferència el pacient d'urgències i els pacients d'hospital els hospitals de dia de crònics.
I els tractaments que oferiu serien impossibles d'aconseguir a través de l'atenció primària?
Sí, són impossibles. Estem parlant de vies centrales, estem parlant de tractaments antibiòtics endovenosos, val? Estem parlant de sueros, de bombes de diurètics, de opiàcids per vena, val? O sigui, estem parlant de medicaments que a primària no es tenen. I a nivell de cures, doncs, tenim les teràpies negatives, que són un tipus de teràpia que fa 6 o 7 anys que fem i que estem aconseguint doncs, reduir el temps de curació d'una ferida doncs, de 3 mesos a 27 dies.
Clar, i ara penso també com funciona el sistema de dispensació de medicaments.
A través, els antibiòtics ho fan a través de farmàcia. La farmàcia de l'hospital s'encarrega de fer les dissolucions i ja ens ho donen preparat. en un sistema que es diuen elastòmers, que no és un suero que va penjat enlloc, sinó que és com si fos un biberó que porta dintre un globo, i aquest globo porta ja una pressió que nosaltres ja calculem que és el que ha de portar per infundir la medicació. Llavors el pacient, doncs, nosaltres anem a veure'l, valorem com està, li deixem l'antibiòtic per les altres dosis que té del dia, i el que fem és que ell, quan arriba l'hora de posar-se, d'administrar-se l'antibiòtic, doncs el treu mitja hora abans de la nevera i se'l connecta. Nosaltres fem el seguiment, si ell té un problema, té un telèfon de contacte, generalment no tenim mai problemes, perquè el sistema és molt senzill, tan senzill com enroscar i desenroscar. O sigui, ja vam buscar en el mercat de tot el que hi havia, el que és més senzill, i ho fan fins i tot nanos que tenen malalties cròniques i que han d'anar a fer tractaments, i bueno, s'ho fan ells.
I més enllà del tractament, suposo que les infermeres tenien un paper molt destacat, no?, a l'hora de detectar, doncs, mals hàbits dels pacients, o fins i tot a ajudar a reconduir-los. No sé si ens pots posar alguns exemples que us hagueu trobat.
Aviam, una cosa que no ens donem moltes vegades compte als professionals és que quan el pacient el rebem en la consulta, veiem un pacient, diguéssim, en pantalla plana. Val? I quan tu vas al domicili veus el pacient en tres dimensions. Llavors moltes vegades passen coses molt absurdes com pacients diabètics molt evolucionats. Us en recordeu tots de, bueno, no sé si podré dir marques, no? Però el com es deia, el zumo Huber sin azúcar.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Doncs us estranyaria la quantitat de diabètics que compren el zumo Huber sin azúcar perquè no té azúcar. Però, clar, li has de fer entendre que amb un got, o sigui, per omplir un got de suc no fas menester només una peça, sinó que has de fer servir dos o tres peces. Llavors, coses com aquestes, o l'aigua de Vichy, en els cardiòpates, que no sé si us en recordeu, fa uns anys sortia un cor que deia l'aigua de Vichy us estima. Vale, pues la gent relacionava el cor amb que l'aigua de Vichy era bona per al cor. I no veieu la quantitat de cardiòpates descompensats perquè l'aigua de Vichy era molt bo per al cor. Llavors hi ha coses que no te n'adones en una consulta, però que quan vas a casa veus quins són els problemes. Moltes vegades són pacients que han de fer una dieta, però la persona que li fa la dieta té al seu càrrec, doncs, tota una colla de canalla, i llavors no es fa la dieta per a la persona malalta, sinó que es fa dieta per tothom. I llavors és quan detectes moltes mancances.
I llavors és quan intenteu reconduir, no?
Sí,
doncs aquestes situacions,
sí,
tant amb,
sí,
el malalt com amb la resta,
sí,
de la família.
Sí, sí, nosaltres repassem, cada vegada que anem a fer una cura, repassem què és el que ha menjat, els expliquem, poden comprovar fent-se controls de glicèmies quan es passen en les dietes i tot això, i poden, aviam, és molt més efectiu.
Clar, en aquest sentit, suposo que una altra qüestió que heu detectat participant en un estudi català és que un 26% dels pacients tenen una duplicitat de tractaments. Com és això?
Sí, això és l'estudi EMIRTAZ, que ho vam fer 10 hospitals d'aquí de Catalunya, en què, bueno, es va analitzar els tractaments de 3.419 persones, i lo més curiós de tot això és que va sortir que el 26% dels tractaments, el 26, que era 400 i pico tractaments, vale, estaven duplicats. Us estranyaria veure gent que pren el Prevencor, l'atorvastatina i la simvastatina per al colesterol. ¿Vale? O la furosemida i el seguril, o el orfidal i el lorazepam. ¿Vale? O és molt, o sigui, és una cosa que no detectes fins que no vas a casa i li dius al senyor, escolti, per què no em treu vostè tota la medicació que pren? I et diuen, no, miri, és que aquest medicament, que es diu orfidal, me'l van receptar perquè no podia dormir, perquè s'ha mort el meu germà i no puc dormir. I aquest altre, que es diu lorazepam, el pren perquè és que, veurà, és que tinc una contractura. I clar, un el té receptat d'abans, l'altre de després, però no s'ha mirat la recepta electrònica i està fent els dos tractaments.
Clar, són molts els pacients molts. Que, com deies, doncs, surten de la consulta del metge sense tenir clar el tractament que prenen, precisament per fer pedagogia d'algunes de les coses que heu après a les cases dels pacients. A partir del mes de gener començareu una ronda de xerrades per les associacions de veïns. Com les enfocareu?
Aviam, això està encara en negociacions amb l'Ajuntament. Vale? Estem esperant que s'incorpori la nostra supervisora, que està de baixa maternal, la Marta. I bueno, i el que enfocar-lo és de fer educació sobre el que és la, com han de fer els tractaments, i que han d'anar al tanto de què és el que prenen, i preguntar, quan tenen dubtes, sobretot preguntar.
Clar, perquè si no poden tenir moltes contraindicacions. Sí. Que són, doncs, alarmants. Espereu que aquest tipus d'activitats, si realment doncs les impulseu, ajuden a donar a conèixer el vostre servei i, de pas, que més pacients us triïn quan tenen l'opció de fer-ho?
Home, jo crec que sí, jo crec que sí, perquè molta gent de vegades han comentat, bueno, és que em fan fora de l'hospital. No, no es fan fora de l'hospital, t'ofereixen fer un tractament a casa. El mateix tractament que fas a l'hospital el faràs a casa i continues estant a l'hospital, perquè darrere nostra sempre està l'hospital. Si nosaltres veiem una complicació, contactem amb els especialistes de l'hospital, i són ells els que adelanten consultes, si tenen fora de l'horari de consultes, se solventa tot, però el pacient no marxa de l'hospital. Canvia el llit de l'hospital per el llit de casa seva.
Doncs, per acabar, també ens agradaria que ens expliquessis quina és l'estada mitjana d'un pacient del vostre servei, si solen ser, doncs, ingressos molt llargs.
Aviam, és molt variable. És una estància mitja molt variable, perquè pensa que els pacients de cirurgia ambulatòria estan amb nosaltres 3 dies, però tots els pacients que són mèdics, doncs depèn del que triguen a recuperar-se, i de vegades són tractaments endovenosos que van destinats a malalties a infeccions, osteïtis i totes aquestes, que són, costa més de que arribi l'antibiòtic en vena, i són 6 mesos i fins i tot un any, o sigui que no hi ha una mitja.
Doncs moltíssimes gràcies, Eva Sánchez, infermera de la Unitat d'Hospitalització Domiciliària, per Taulí, per explicar, doncs, aquest servei. Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies.